Consciència, espiritualitat, psicologia, filosofia, coneixement i despertar. Informacions molt útils pel nostre dia a dia.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 42 de Revolució Conscient. Hi ha grans talents i persones al nostre voltant que valen molt la pena? Aquí al programa n'han vingut molts. Avui continuem. Som-hi! Bé, bona nit a tothom, som Ràdio Manlleu, som Revolució Conscient, aquí al 107 de l'FM, cada dijous de 10 a 11 de la nit. Bona nit, Àngel, què tal?
Hola, bona nit, Carles.
I jo, Carles Gallego, que estem aquí una setmana més. Estàs preparat per avui?
Avui serà un dia molt potent.
És un dia potent, eh?
Sí, sí. Tenim un entrevistat de luxe.
Sí, sí.
No direm el nom fins més endavant.
Sort que no cobra, perquè si no...
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, aquí ha vingut gent... que val molt la pena i ens sorprenen tots i es van complementant.
I els que falten per venir.
I els que falten. Oh. I bueno, pensa que d'aquí que ens jubilem falten molts, eh? Però bueno, molt bé. Doncs bé, avui tenim un convidat molt especial que es tracta de l'Àlex Rovira i Selma. Bona nit, Àlex.
Bona nit, Carles.
Moltes gràcies per atendre'ns perquè sabem que tens una agenda bastant plena.
Tu i l'Àngel per convidar-me a poder xerrar una estona amb tots vosaltres i amb els amics que ens escolten.
Molt bé. Doncs Àlex Rovira i Selma és nascut a Barcelona l'1 de març de 1969. És un escriptor, economista, conferenciant internacional i consultor català. És un dels escriptors catalans de més prestigi internacional i ha venut prop de 8 milions de còpies dels seus diferents títols. A més, està considerat un dels millors experts en psicologia del lideratge a nivell mundial. És llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE, on dirigeix seminaris sobre innovació, gestió del canvi, gestió del talent, gestió de persones i pensament creatiu per alta direcció d'empreses i ONGs. Ha escrit diversos llibres, els llibres que ha escrit són La brúixola interior, La bona sort, Els set poders, Laberint de la felicitat, Paraules que curen, La bona vida, La bona crisi, El benefici, L'última resposta, Un cor ple d'estrelles, El bosc de la saviesa, El mapa del tresor, La llum d'Alexandria i La vida que mereixes. A més, l'Àlex realitza conferències a públic en general o empresarial i col·labora amb tot tipus de mitjans de comunicació, de Catalunya, Espanya i fins i tot al Japó. M'he deixat alguna cosa, Àlex?
Molt complet, la veritat. Molt detallat, molt específic.
Jo m'agradaria dir-te una cosa, Àlex. Com digues. Portes tot això dintre teu?
Mira, això es va fent, no? Es va coent a poc lent. I a més, també s'ha de dir que són diferents etapes a la vida. Uh-huh. Hi ha hagut etapes on he posat més l'èmfasi en una activitat que en l'altra, però ja són gairebé 45 anys, l'1 de març els faré, i això dona per bastant. Dona per bastant.
Sobretot si no quedes quiet, no?
Sí, però de vegades, evidentment, hi ha una curiositat, hi ha una gran, jo diria, passió per saber i també per fer una certa pedagogia amable, per aportar una certa contribució i utilitat, però si el temps l'aprofites i li poses ganes, dona molt de sí, molt.
Uh-huh. Tu, Àlex, que ets una persona d'èxit professional, ens podries definir què és per tu l'èxit?
Mira, jo no sé si sóc una persona d'èxit. El que sí que sempre he procurat fer allò que creia, o sigui, allò que m'agradava i allò que creia que donava sentit al meu temps i a les meves hores i que podia ser útil a les persones a les quals els oferia els meus serveis o reflexions, no? Per mi l'èxit no és quelcom que un assoleixi i s'acabi. M'agrada més la paraula realització, m'agrada més la paraula compromís. I penso que probablement una de les qüestions és ser coherent amb allò que estimes i lliurar-t'hi de cap i cor, precisament, i procurar que allò que fas sigui útil, pensant sobretot també en l'entorn, amb la gent que t'envolta, no?
Uh-huh. Ara que parles de valors, no? El teu web alexrovira.com,
sí.
Un dels llibres que recomanes és el, com era, els 7 hàbits, em sembla que recomana.
La perspectiva de sí. Stephen Covey, correcte.
Sí, aquest llibre vam parlar en aquest programa i sí. A mi em va sorprendre que era com en sortir-se bé a la vida, però amb uns valors molt elevats, no? I tu ara mateix també és el que en la teva web o ara transmets, no? Una mica que la vida passar per ella construint molt en positiu, no? I sense violar els valors de cadascú.
Correcte, correcte. A més, vaig tenir el gran privilegi de coincidir amb el doctor Covey en dues ocasions i ell també tenia... Jo crec que ho expressaria com tu ho acabes d'expressar, no? És a dir, és possible... donar sentit a l'existència a través d'una feina que porti una contribució, que porti una contribució pràctica, intel·lectual, emocional, i que també estigui circumscrit en un determinat marc de referència, amb una visió de la vida, que sobretot tingui cura de l'ésser humà, del seu potencial. Perquè quan parlem de valors, bàsicament estem parlant de preservar la dignitat i de convidar que les persones puguin esdevenir allò que estan cridades a esdevenir, no? I penso que és possible, penso que no podem renunciar a l'utopia, perquè si renunciem a l'utopia estem perduts, i els que són partidaris de la distòpia, del contrari, poden guanyar la batalla, no?
Uh-huh. Molt bé, tens el teu llibre Mapa del Tresor, repasses, em sembla que és, no sé si és coescrit amb algú altre.
És coescrit amb el Francesc Miralles, hem fet diferents projectes conjuntament i aquest és amb el Francesc, amb
sí.
Amic Francesc Miralles.
M'he deixat de comentar que part dels llibres que tens són coescrits amb altres persones.
La meitat aproximadament,
la meitat.
Sí.
Molt bé, doncs en aquest llibre repasses una mica, parleu una mica de l'èxit, però d'en Bill Gates, de Microsoft, no? Del creador d'IKEA, de Steve Jobs d'Apple, del creador de Facebook... Què voleu transmetre amb aquest llibre?
El mapa del tresor va néixer intentant trobar quina era la mirada, com miraven el món les persones que d'alguna manera havien sigut revolucionaris en el seu sector. També, per exemple, hi ha en Vicenç Ferrer, en el capítol del llibre, no? Quina mirada tenien, que van fer, van crear solucions, van crear productes, serveis... Van crear coses que van transformar l'existència de molta gent, van democratitzar fins i tot l'ús de tecnologia. Per exemple, el creador de Wikipedia ha canviat la manera en la que ens relacionem amb el món, la manera en la que es crea el coneixement, o el senyor Vicenç Ferrer va revolucionar la manera en la que es podia gestionar la prosperitat en una zona de misèria i en persones que estaven... d'alguna manera, explosa socialment. I sobretot ens interessava aquesta mirada, i d'aquí vam veure que hi havia una sèrie d'intel·ligències que tota aquesta gent compartia i que passava per l'activació conscient, la mobilització activa, no només de la intel·ligència mental o lògica racional, sinó també de la intel·ligència operativa, era gent molt pràctica, de la intel·ligència emocional i social, de l'empatia, de la voluntat, també... la intel·ligència creativa per la innovació i, per suposat, una certa intel·ligència espiritual i ètica per fer bé les coses i traspassar-les. Òbviament, hi ha personatges d'aquests del llibre que són un model molt més clar que altres i alguns representen totes aquestes intel·ligències. Altres potser han sigut més revolucionaris i tenen les seves zones d'ombra. Però el que ens interessava era veure com era la gent i què pensava aquelles persones que en els darrers anys havien fet una empremta significativa en la transformació de com ens relacionem i com entenem la realitat.
Uh-huh. O sigui, eren persones capaces de veure un nou espai en el món, però que encara no s'havia creat, no? I capaces de ser els primers en crear-lo, potser,
no? Exactament, i eren persones que en molts casos tenien visions tan diferents en els models establerts en el moment en què ells van començar a treballar o a estudiar, que els consideraven bojos i que fins i tot van ser exclosos, marginats, perseguits, denunciats. Però ells, amb la seva determinació, van crear nous models de referència que tenen els seus clars obscurs, però que realment han tingut un impacte molt significatiu.
Eren com ovelles negres en el seu entorn.
Sí, probablement. Tenien, jo crec que hi ha una qüestió que és molt important, que és la mirada. Tenien una mirada diferent. El poeta Eduardo Galeano diu que per què existeix l'utopia, es pregunta. Diu, existeix per assolir-la? Diu, no, existeix per fer un pas més. Clar. I aquesta gent van fer un pas més. Mm-hmm. I això és el que compta. Quevedo deia que la saviesa no consisteix en saber on és enterrat el tresor, sinó que el savi és aquell que s'agenolla i grata la terra amb les seves mans per trobar-lo. Aquesta gent va gratar molt.
Clar. Mm-hmm. Mm-hmm. Passar de la teoria als fets, no?
Totalment.
A intentar-ho. Sí. Parlant de visionaris i persones que canvien el món, la societat, avui en dia, amb tota la crisi que estem passant, no? Necessitem... Què necessitem o què li passa a la societat?
És una pregunta molt àmplia. Uh-huh. En primer lloc, jo diria que més que una crisi, el que estem visquent és una estafa. I
sí.
Així ho he manifestat en moltes ocasions, com altra gent que ho manifesta utilitzant els mateixos termes. Que més que una crisi econòmica, que sens dubte ho és, a l'origen de tot és una crisi ètica, és una crisi profunda de valors, és una crisi profunda de consciència.
Ja tot val, no? Tot val ara. Tot s'hi val.
El problema és que no pot haver-hi una transformació veritable si no hi ha una justícia veritable i si els que han creat les circumstàncies perquè això es produeixi no paguen el preu. No pot ser que els presidents de les caixes que han estafat a milions de persones humils els seus estalvis segueixin al carrer i no hagin tornat les pensions milionàries que es van autoatorgar. No pot ser que els partits polítics i els sindicats que estaven en els consells d'administració d'aquestes caixes signant i aprovant aquestes mesures no hagin pagat el preu. No poden ser totes aquestes situacions perquè al final estem permetent quelcom que a la llarga es tornarà a repetir, però bé, si en aquesta crisi no hem après les lliçons, en les properes que vindran ho acabarem aprenent.
I serà pitjor, no? Si no aprenem la lliçó, anirà més.
Evidentment, perquè ja ho deia Josep Pla, tot el que puja baixa i la gravetat no només existeix en la física, acaba també existint en les relacions humanes.
L'equilibri, no? També seria...
La justícia. La justícia i la dignitat. Hem arribat a crear un model molt descompensat que fa aigües per bastants llocs.
Uh-huh. Aquí el programa, que ja portem 42 capítols, que li diem, es diu Revolució Conscient, precisament perquè creiem que el que cal és una revolució, però amb consciència. No com podem la història, que acabava amb violència, no? I tres sorties d'una de les brases per caure al foc. Seria que necessitem això, una revolució conscient?
Ramon Llull deia que la paraula és l'arma més poderosa i si el nostre cos és química, la nostra psique és paraula. Necessitem una evolució conscient. Una evolució que pot ser revolucionària, però consciència. Uh-huh. Paracels, el gran alquimista, deia que quan més gran és el coneixement, més gran és l'amor. Uh-huh. I que quan més gran és l'amor, més gran és la voluntat de conèixer. La dialèctica entre la consciència i la voluntat d'estimar i de servir són els motors que transformen el món.
Uh-huh. Però
per tant... Per tant, hem d'educar els nostres fills, ens hem d'educar nosaltres mateixos a la consciència, a l'apertura, a la mirada, a la paraula, al diàleg, a la democràcia real i a la vegada també a la voluntat d'estimar i a la voluntat de prendre consciència de que cap dolor no ens pot ser aliè, no?
Uh-huh.
I aquesta és l'única esperança. I d'això, la suma d'això se'n diu cultura. Uh-huh. No pot haver-hi transformació sense cultura.
Uh-huh.
I de vegades sembla que realment volen carregar-se els fonaments de la transformació aquells que governen, no?
Uh-huh. Aquí al programa precisament hem parlat molt de que el que cal és fer un treball personal a cadascú. Tot això que has explicat ara, no? Perquè si el sistema en certa manera és un reflex de la societat, si la societat augmenta la seva cultura o la seva saviesa, tindrem aquesta paraula conscient per canviar el sistema, no?
Sí, 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 absolutament. Cada qual ha de conrear molt bé la seva parcel·la, perquè d'aquesta manera tindrem un jardí molt més habitable per tots. I penso que, evidentment, hem de procurar dotar-nos de recursos i de consciència, però sobretot per posar-ho al servei dels altres. Uh-huh. Hem de posar la intel·ligència al servei de l'amor, no? Això que s'ha dit tantes vegades i que tants savis han dit, entre ells Sant Exupéry, no? Antoine de Sant Exupéry. I és cert, hem de posar la intel·ligència al servei de l'amor. Com fer-ho? Hi ha moltes maneres. El diàleg, la paraula, una bona entrevista, un bon llibre. Tot allò que contribueixi d'alguna manera a conrear la dimensió interior, perquè hi ha una premissa òbvia, però que hem obviat, i és que la psicologia crea la realitat, que la qualitat humana que es manifesta en les nostres actituds, percepcions, en la qualitat dels nostres pensaments, sentiments, en la qualitat dels principis de les persones, es manifesta necessària i inevitablement en la realitat. Dit d'una altra manera, la psicologia crea l'economia, però no dic l'economia només de les xifres, sinó de com cuidem les nostres ciutats, com cuidem la nostra natura, com cuidem. Al final es tracta de fer una pedagogia, una consciència, que es manifesti en aquesta capacitat d'estimar, que en el fons no és més que cuidar, perquè estimar bàsicament són tres coses: és comprendre, cuidar i inspirar si t'ho demanen.
Mm-hmm. Parles d'estimar i d'amor, i encara no he sentit cap polític ni economista parlar d'amor o d'estimar, i sempre he pensat que em votaré algun si algun dia parla de felicitat i d'amor.
Jo sí que l'he sentit, l'Oriol Junqueras al Palau de la Música parlant d'això, i també he sentit en Jordi Pujol parlant de la recerca, de que el polític, la tasca del polític és la cerca de la plenitud. I estic segur que me'n deixo uns quants. Federico Mayor Zaragoza, que és un bon amic, i és un antic polític, però que segueix fent una política de manera diferent, parla molt de l'amor, no? Sí que n'hi ha, de persones dintre de la classe política que tenen una mirada no només humanista, sinó humana, siguin del signe que siguin, perquè estan a tots els partits, tot i que malauradament també dintre de tots els partits hi ha gent molt perversa, que de vegades arribes a posicions de gran poder, no? Però penso que sí, que dintre de la classe política hi ha belles persones, i fins i tot moltes vegades el polític local, el polític del poble, jo visc en un poble molt a prop de Manlleu, Aiguafreda, i dintre dels regidors i dels diferents equips municipals hi ha gent maquíssima. Llavors, també crec que hem de desmuntar el tòpic, no? Tots hem de contribuir. Fer política no només passa pels polítics, sinó per tots els ciutadans, que amb totes les decisions que prenem cada dia podem transformar molt el món en el que vivim, des de quin banc li deixem els nostres diners i què fan amb aquests diners, fins a qui estem comprant i quines polítiques utilitza de cuidar els seus treballadors o de cuidar els seus proveïdors. És a dir, tenim un poder molt més gran del que sovint imaginem, però que sovint no exercim, i ens pensem que es limita a l'exercici del vot democràtic, i fins i tot en això hi ha gent que diu no, és que votar no serveix per res. No hi estic d'acord. Tenim molt poder des de l'ús del comandament a distància, l'ús de l'ordinador, l'ús dels diners, de la targeta de crèdit, l'ús de les paraules que triem. Podem canviar el món, però cal que cada decisió sigui presa en consciència.
Per això que has dit, Àlex, de voler canviar el món, hi ha una frase molt bona que diu: si vols començar a canviar el món, canvia tu primer, m'entens?
Sí, sí.
Això realment ens hauríem d'inculcar bastant, no? Que abans de jutjar els demés, intentar sempre buscar el que nosaltres tenim més bo. També et diré una altra frase que també m'ha marcat i m'agrada molt, que diu: naixem autèntics i morim 100 còpies. O sigui que hauríem de seguir una miqueta amb el tarannà de la nostra autenticitat i deixar-nos estar del que fa el veí i l'altre. Si més no, anar tots en conjunt. Sempre aprendre de les altres persones, perquè sense els demés no som res.
Totalment. Estic molt d'acord, Àngel. Mirar, d'aprendre el bo dels altres i qüestionar-nos nosaltres com podem millorar. Antoni de Melo, que és un autor que té llibres molt interessants, deia que és molt més pràctic calçar-se unes sabatilles que mirar d'alfombrar tota la terra, no? I és veritat, posa't unes bones sabatilles que no et facis mal i que no facis mal al terra que trepitges, però no vulguis posar estores per tot arreu, perquè convertiràs el paisatge en un territori monstruós, no? I és així, és així. El principi de la responsabilitat, el principi de,
clar,
de l'alteritat, és el que ens permetrà transformar, no? I penso que també estem vivint un moment on hi ha cada cop més persones que estan en aquesta nova mirada i en aquesta nova tasca de, a partir sobretot de veure tanta ignomínia i tanta misèria moral,
sí,
de generar un nou entorn més ètic, més sostenible, més humà. No?
També a través del programa volem transmetre moltes vegades a la gent que tot el que li passa a la seva vida és decisió seva, m'entens? Perquè tu en tot moment ets el creador de tot el que fas. Sense donar-te compte, realment segueixes el teu camí, però ens hem de deixar allà d'estar, de buscar culpables sempre, de buscar a fora nostra, realment, què és el que ens passa, no? Perquè realment...
Jo ho matitzaria, Àngel, perquè jo penso que la vida, si bé és cert molt bona part d'aquest argument, penso que és una dialèctica entre... A veure... entre l'atzar i la responsabilitat. És a dir, és cert que nosaltres tenim la possibilitat de gestionar canvis, però no estic d'acord amb allò que diu l'aforisme, i no dic que ho hagis dit tu, però a vegades es diu que tothom té allò que es mereix. No és cert. Hi ha gent, bellíssimes persones, que no tenen el que es mereixen, que han treballat molt per tenir-ho i que els han estafat o els han pres el pèl, o una desgràcia per un factor aleatori els hi ha vingut al damunt, no? El que sí que és cert és que no podem renunciar a la voluntat de transformar el món i de fer-ho d'una manera amable, d'una manera positiva, d'una manera que ajudi a que tota la comunitat pugui viure millor, amb més dignitat. Jo no crec que siguem responsables de tot el que ens passa, perquè hi ha variables, hi ha coses que no controlem. Quan un cotxe se't tira al damunt, doncs se t'ha tirat al damunt. Jo no crec que aquest cotxe un l'hagi triat. Jo, per exemple, la tesi de segons quins llibres, com El Secret, la discutiria bastant.
Jo també.
Perquè la discutiria bastant perquè hi ha gent que té una malaltia que li ha vingut per un motiu X genètic o el que sigui, i aquesta persona no es mereix a la malaltia ni al patiment. Moltes vegades la vida, i aquesta és la meva visió, Carles, Àngel, no té sentit, sobretot en els moments difícils, no té cap sentit. És des de la nostra subjectivitat que intentem donar-li un sentit a la vida i tirar endavant. I aquest sentit li donem sempre basant-lo, tornem-hi, en l'amor a algú o en l'amor a alguna cosa. És a dir, quan estimem algú volem tirar endavant, volem seguir pels nostres fills, pels nostres pares, pels nostres parelles, pels nostres amics i fins i tot pels nostres gossos. Vull dir, per allò que estimem, o també per alguna cosa que volem crear. Hi ha persones que decideixen seguir vivint per aprendre a llegir, per acabar uns estudis, per reconstruir, després de la Guerra Mundial, molta gent que ho havia perdut tot, no tenien feina, no tenien, en l'Holocaust els hi van exterminar tota la família, dient, doncs jo vull viure perquè vull reconstruir la meva ciutat o el meu poble. No? És l'amor el que ens porta a tirar endavant, davant de situacions, i tornem al que dèiem abans, que nosaltres podem canviar, i n'hi ha algunes que no podem canviar, però a mi m'agrada molt aquella oració de la saviesa de Sant Francesc que diu, donen forces per canviar allò que puc canviar, serenitat per acceptar allò que no puc canviar, i saviesa per dirimir quina és la diferència. Penso que és molt important que quan podem fer un canvi significatiu, encara que porti temps, encara que demani esforços, encara que el combat sigui llarg, perseverem, perquè probablement no podem assolir tot el que volem, però sí molt més del que imaginem.
Però, Àlex, després d'una caiguda o alguna batacada forta, sí, jo m'he trobat que després agafes més força i evoluciones més com a persona, no? Saps gaudir més el que t'ha passat. No sé com dir-ho, jo...
No, t'expliques perfectament, Àngel, i de fet hi ha persones que és així, però també hi ha persones que després de segons quines batacades, estimat, queden molt tocades i necessiten l'aixopluc i la tendresa dels altres. Què vull dir? No crec en les normes generals, crec sobretot en la bona gent.
Vale. Després una altra cosa, Àlex, ara que estem així d'una manera directa xerrant, jo m'he trobat una cosa que, per exemple, a Europa i als Estats Units hi ha una gran diferència, no? Aquí a Europa hi ha molta por al fracàs. En canvi, als Estats Units està ben vist les persones que ho proven, i ho proven, i ho proven per trobar el seu puesto. Per què aquesta diferència?
Per la ètica protestant i la nostra ètica catòlica. Fixa-t'hi que la paraula treball ve del llatí, que és tripalium, i tripalium és un instrument de tortura. Que la paraula negoci ve del llatí, que vol dir la negació de l'oci, negotium. Per tant, tot allò que tingui que veure amb l'emprendre, amb l'arriscar-se, amb el treballar, ja en el nostre llenguatge denota un càstig, una tortura o un patiment. No? Mentre, i a més, allà des de l'ètica calvinista, bàsicament et diu que el que treballa, i no dic que sigui bo dolent, jo només dic el que diu, després podríem jutjar-ho, no? Però que el que penqui es guanyarà el cel, mentre que aquí el treball és una condemna divina, no? Això ja marca un patró, una mirada respecte a la feina molt diferent. Després, en la nostra cultura més llatina, per expressar-ho d'alguna manera, el llest és aquell que estafa i surt sense penalització, cosa que allà és inconcebible. Per tant, ens regim per uns registres ètics molt diferents.
Oh, i tant.
Ells tenen molt clar, com tu molt bé deies, Àngel, que l'assaig i error és el millor mètode d'aprenentatge i transformació.
Correcte.
Mentre que per nosaltres, o per la nostra cultura, l'error és una màcula que cal amagar, o cal dissimular, o cal que la gent no vegi.
Sí, sí.
Això ens dona uns entorns culturals en relació a la feina, a la recerca, al treball, molt diferents.
Sí, sí. Perquè una altra cosa, Àlex, per què a les persones li fa tanta por sortir de la zona de confort?
És una qüestió purament genètica. El nostre cervell està històricament programat per tema allò que desconeix.
Vale.
I l'origen el trobarem en la nostra dinàmica cerebral, en la nostra dialèctica cerebral. De fet, bona part dels prejudicis i dels conflictes que generen, i que, per exemple, ara podem veure en el debat polític, no? Venen perquè el que no coneixes...
Et fa por.
Et fa por i, per tant, ho demonitzes.
Pot ser perquè no ho controles?
Clar, i per això cal molt treball en la consciència i un esperit lliure per mirar de cara a la veritat, per no tenir por a enfrontar-se a la realitat i per poder-la gestionar.
Però jo trobo que fent canvis realment és quan mantens viu, és quan realment vius la vida més profunda, més, no sé, amb més dinamisme, que no pas sempre fent el mateix, no sé com dir-ho.
Sens dubte, però també això són estils de personalitat i caracteriològics.
Vale.
És a dir, hi ha persones que no tenen por al risc, que no són aversores al risc i que els agrada sortir de la zona de confort, arriscar-se, provar-ho, mentre que d'altres són més, diguéssim, aversores o tenen més por a canviar. El que està clar és que ja ho deia Einstein, no? Si seguim fent el que estem fent, seguirem obtenint el que estem obtenint. I que per aconseguir quelcom nou o diferent cal fer quelcom nou o diferent. I bé, això també es pot aprendre. Al final, l'important de tot això, Àngel, Carles, és que el nostre cervell és flexible, és plàstic, les nostres emocions també, i podem aprendre tot. Tot es pot aprendre. I tot ho podem integrar com un hàbit, i al final els hàbits integrats són els que ens ajuden a traçar nous camins de realitat.
Completament d'acord amb tu.
Àlex, ja per anar una mica acabant, que el temps passa volant, tu ets expert en psicologia de lideratge en empresa, no? I hem estat parlant de valors. Què ensenyes als directius o persones d'empresa de cara a com han de portar una empresa i les persones?
Mira, jo em baso en un conjunt d'eines de la psicologia social per, bàsicament, mostrar que tot ésser humà té un potencial extraordinari de desenvolupament de les seves múltiples intel·ligències i que hem de respectar aquesta diferència per poder crear equips importants. Abans parlàveu de Stephen Covey, i Stephen Covey té un aforisme, una frase molt breu però molt real, que diu que sense diferència no hi ha sinergia. És a dir, si no som capaços de gestionar la diversitat, no obtindrem creativitat, no obtindrem coses noves. Si tothom fos igual, tot seria avorridíssim. Per tant, l'important és saber gestionar, al final, el que fa que una societat, que un club de futbol, que un municipi, que una família, que un grup d'amics tiri endavant, és la qualitat del vincle que podem crear entre les persones que integren aquell grup. I com es crea una qualitat d'en vincle? A partir de la confiança. I com es crea confiança? A partir d'una sèrie de principis, sobretot ètics, però també d'interpel·lació a lo millor de l'altre, amb una mirada apreciativa, amb una mirada que reconegui l'altre, que convoqui lo millor de l'altre, perquè si algú és capaç de convocar lo millor de tota la gent que l'envolta, ell mateix inclòs, començant per ell i a partir del seu propi exemple, imagina't el que seríem capaços de fer.
Uh-huh. Per convocar tota aquesta gent, per aquesta gent s'ha de sentir molt ben tractada i molt ben dintre de l'equip, no? Hi ha d'haver molt d'amor.
Goethe, que era un home savi, deia: tracta un ésser humà com és i seguirà sent el que és, però tracta'l com pot arribar a esdevenir i esdevindrà allò que està cridat a ser. Això en psicologia es coneix com l'efecte Pigmalió i és molt cert. La nostra mirada a l'altre, la nostra consideració a l'altre, quan l'altre realment és una persona de bé i val la pena, pot generar unes transformacions en la relació i en el resultat final extraordinari. I sobre això també se'n pot fer pedagogia, afortunadament.
Uh-huh. Doncs molt bé, Àlex, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres. M'hagués agradat poder estar més temps, però ara tinc un altre compromís, com hem parlat abans, i dir-vos que endavant amb una iniciativa tan maca, amb aquesta voluntat pedagògica i de servei que teniu, i que aquí teniu un amic.
Molt bé. Doncs ens tornarem a veure.
Una abraçada Vinga. Molt forta.
Igualment, Àlex. Moltes gràcies.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.
Que bonic, Àngel, tot el que ens ha comentat l'Àlex.
Espectacular, la veritat.
Sí, sí, a part persones que es mouen en àmbits empresarials i que coneixen polítics, que coneixen gent de l'elit, diguem, doncs que tinguin aquests valors tan potents i tan transparents i nets, està molt bé, no?
No sé si et passa a tu, no? Però jo realment quan escolto o parlo amb persones així, realment m'omple tant i realment després penso, ostres, no estàs tan equivocat com et pensaves a vegades, no? Veig que vas pel camí correcte.
Sí, a part, nosaltres i les persones crec que necessiten sentir persones que diguin el que ells pensen, no? Que diguin, home, no estic boig, no sóc l'únic. O de sentir-se que això que tu dius, no? De vaig pel bon camí.
Sí, perquè a vegades sembla que quan convius amb totes les persones sembla que vagis a contracorrent. Sembla que no sé, que siguis molt diferent d'ells, no?
Sí.
I quan realment som tots igual, el que passa que és això, no? Quan sents una consciència tan potent i tan oberta com la que té l'Àlex, realment et sents molt bé.
I que hi ha gent que té consciència també així, però no està en el seu lloc, que pot accedir, que pot publicar els llibres que vol, que dona conferències, que ja ha arribat a un punt, no?, que es pot anar movent per allà.
Sí, sí.
Però hi ha una base, hi ha molta gent també que ens pot dir coses similars,
sí, sí.
No? I això està bé, està bé.
Jo, posant un exemple, això ho veuria com, per exemple, pujar una muntanya, hi ha persones que estan a dalt de tot, hi ha persones que estan al mig, hi ha moltes que estan per començar a pujar la muntanya, no? Pues això és una miqueta el camí de la consciència.
Molt bé. Comentar que no ens hi ha capigut en l'entrevista. Jo vaig veure l'Àlex Rovira a Vic, al Sucre, una xerrada que va fer, em sembla que era el febrer de fa 3 anys o així, i comentar que només que ell va començar a parlar va transmetre una pau i una energia potent i pacífica alhora, no? Que ja, no sé, com sanadora, no? Com tots els que estàvem allà era com una píndola que necessitàvem. I tota la seva xerrada durant una hora d'exposició, o tres quarts d'hora, no sé quan era, et feia una mica com donar-te compte de que podies sortir-te de qualsevol cosa. Només necessitaves el posar-t'hi, no? I en la direcció correcta, però et transmetia grans coses, no? I també, bueno, quan va acabar la xerrada, ell es posava en fila, bueno, ell es posava i molta gent anava passant en fila a comentar coses. I n'hi va haver un noi que se li va posar a plorar, saps? Perquè tenia molts problemes i, clar, és que era gent molt necessitada, psicològicament, emocionalment. I ell li va dir, ara quan acabis, espera't aquí, i suposo que acostumat a aquests casos ja els hi deu recomanar on anar o què fer, no? I no, va estar molt bé, molt bé. I també comentar que, bueno, a partir de l'abril l'Àlex Rovira doncs, farà conferències als Estats Units, Mèxic, Itàlia, Regne Unit, Argentina, Xile, Colòmbia, Ecuador, Costa Rica, Japó, Islàndia i alguns més que ja es concretaran. Vull dir que el noi té feina, volta a volta. Sí, sí.
Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt, que diu que realment el que es fa créixer i el que realment es fa viure una vida intensa és passar a l'acció. Sí, això és veritat, eh? Perquè moltes persones tenim moltes coses al cap, molts projectes, però quantes coses emprenem? A vegades és important, és això, el més important de tot és passar a l'acció. Deixar una miqueta davant de la por que puguis tenir i provar-ho. Si és el que realment ho tens a dins i tens ganes d'experimentar, la millor experiència és la mateixa experiència.
Bueno, s'aprèn a nadar llançant a l'aigua, no?
Correcte.
I, bueno, primer llences un lloc que toquis de peus i de mica en mica no, vas fent, no? Sí, però clar, s'aprèn llançant-te.
Perquè tu acabes de dir molt bé, no?, això, aquest exemple, no? Uh-huh. Pots ser un crac sabent les tècniques de natació, sabent el tipus d'aigua, la temperatura, els banyadors, el gorro, les ulleres, però si mai t'has tirat a l'aigua, sempre quedaràs buit d'aquest sentit, m'entens?
Aquí hi ha la diferència entre coneixement i saviesa, que
correcte,
això s'ha comentat a l'entrevista, no? Uh-huh. Saviesa és posar-te a fer-ho. I en aquest país, bueno, passa molt, no? Per exemple, la gala dels Goya, ja molta gent està amb el Twitter a mà per anar-la comentant, per criticar-la. I posar-ho a parir que tot està molt mal fet. I, vale, pot ser que hi hagi coses que es puguin millorar. Però fes-ho tu. Mm-hmm. Saps? Jo crec que el país està ple de gent que critica i dius, bueno, pues fes-ho tu.
Però jo trobo que aquestes persones que critiquen tant el que altres persones, a través del seu esforç i la seva feina diària, fan, penso que han de tenir una vida tan buida i no ho trobo bo, això. És el camí fàcil, criticar una cosa, perquè si tu saps de tot cor que realment hi ha algú que pot anar millor, demostro, fes-ho i després la gent veurà realment quin és el millor format.
Sí, no hi ha res com posar-te a fer alguna cosa. Jo a vegades he sapigut que una cosa la podia fer i ho sentia, però, clar, posar-te a fer-ho i fer-ho és un treball. I en aquest treball fas errors i fas equivocacions i al final ho acabes fent, però bueno, el tema és fer el camí i no imaginar-te el camí.
Però, Carles, aviam si estàs d'acord amb tu, no? Tu tens una idea i tens una intuïció molt forta a dintre que te la fa fer, no? Tu saps lo gratificant que és el dia a dia i anar obrint camí amb allò que et fa sentir bé, amb tu mateix?
Clar, que t'ho regalessin o que... Pam, ja està fet.
No seria el mateix.
No és quan ho has aconseguit, realment no és el mateix.
El premi és molt més gran.
I el premi és un creixement. Comentar també que l'Àlex, en un dels seus llibres, parla de que s'ha demostrat científicament que existeix un segon i un tercer cervell. No sé si més o menys així, no recordo massa. I això, buscant-ho a Google, hi és també. I es tracta de que s'ha vist que hi ha rets neuronals al voltant del cor, o per la zona del cor, i també per la zona de la panxa. O sigui, que al final la ciència lliga una mica també amb el coneixement aquest ja que té la gent, no?, dels nervis on posen la panxa o els sentiments del cor. Vull dir, realment no tot està al cap. Hi ha neurones per altres zones del cos. I això és important també a l'obrir la ment, a que encara ens queda molt per descobrir del cos i de nosaltres. I si et sembla, Àngel, ens ha quedat també que al web de l'Àlex Rovira, alexrovira.com, ell es presenta, no?, i es presenta, doncs, com explicant els seus valors, que ja més o menys ens els ha explicat. Però si els repassem, pot estar bé. Comences tu o començo jo?
Comença tu mateix, Carles.
Doncs Àlex diu: em nego a renunciar a l'utopia. Crec que avui, més que mai, són necessaris els idealistes summament pràctics, els que toquen de peus a terra però anhelen els estels. Penso que la resignació és un suïcidi quotidià. Crec que cadascú és responsable, no només i evidentment de la seva pròpia vida, sinó de contribuir amb el seu treball a una millora en la vida de l'altre i de deixar un llegat en forma de servei, pau, salut, benestar, prosperitat, amor i consciència.
Crec profundament en el poder de transformació de la paraula, de la comunicació que busca construir ponts per comprendre l'altre i per buscar sempre el bé i el benefici comú. Crec que sense valors no hi pot haver valor i que sense bona gent no hi pot haver bona vida ni bona sort.
Reivindico el poder de la bondat, la voluntat, la responsabilitat, la generositat, la cooperació, el propòsit, la confiança, l'amabilitat, el lliurament a l'altre i l'alegria. Crec que cal que desenvolupem una intel·ligència pràctica basada en l'empatia i el bon criteri, la voluntat d'excel·lència i de millora contínua, i que vegem en l'altre no només a qui és avui, sinó a qui pot arribar a ser.
Crec en el pla individual i en el col·lectiu. Hem de treballar per deixar un món millor als nostres fills, més net, més sa, més just, amb prosperitat ben repartida, amb oportunitats i formació de qualitat per a tots, sense misèria moral i econòmica, que no és més que falta d'amor. I crec que el que dona, en essència, sentit a la vida és estimar, crear i millorar el món que ens ha estat llegat.
Molt bé, uns grans valors, eh? Molt bé.
Sí, eh?
Tant de bo això ho seguíssim tothom, eh? No sapiguéssim aplicar. Una cosa és dir, va, jo vull tenir aquests valors, però aplicar i integrar-los és un treball.
I tant.
Un camí.
És un camí.
Molt bé, doncs, hem parlat una mica que la crisi és una estafa i dels valors i de que les persones hem d'evolucionar. I posarem una cançó, així que encara no havíem posat, no sé si és rap o hip-hop, això què és. Diria, bueno, és en Tote King, que també té alguna col·laboració amb l'Antonio Orozco, em sembla que també ho vam posar, que és música reivindicativa, no? I aquí parla una mica de lo que és la falsedat de vegades de la societat, o que no pensem de vegades les coses que diem o fem. Escoltem la cançó i tornem.
Ronnie James Dio está en la casa, ja, matando al dragón, rock and roll. Vengo de un terreno con sol donde todos se conocen, donde las madres dicen mi hijo es muy bueno y su hijo le pega al profe. El mismo con 20 se mete en la pasma, el franquismo aunque no está se siente como un miembro fantasma. Los mejores pucheros, profesionales, raperos, bares de menú que parten la franquicia del McDonald's entero. El rayo de ACDC no es de Flash Gordon, el flúor no limpia los dientes, los virus los fabrica Norton. Los políticos han inventado otro idioma, los desechos somos las personas. Los medios se quieren involucrar con el rap sin preguntar las dudas. Y no, Santa Claus vestido de rapero en Navidad no ayuda. Las felpas en el pelo, alternativos anti-yankees con ropa rota y pancartas en el suelo tienen sus marcas, créelo. Al menos están en pausa, el sexo alivia la tensión mientras que el amor la causa. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Esa tarjeta cuando vence, cuando expira. Estáis tan preocupados del papeleo, soy carne de cañón. La ética es obligatoria y no la religión. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Hacen más coches, ya casi ni se respira. La población sumisa las fichas del quién es quién, mientras los de arriba nos digan que todo va bien. Estudia para labrarte un buen trabajo, algo de provecho, y quizás con enchufe seas algo menos que un sin techo. La universidad es mentira, no se ofendan, yo lo he visto de cerca, es más falso que el teletienda. Tenga tilla, me recuerda mucho al caso del perro, la niña, Ricky Martin, la nocilla. Mientras el gobierno te cuida con ley anti-tabaco, la salud sí, claro, y comprar una casa es un atraco. Cierra, te machaco, por tu culpa maltrato al micro, ¿qué espera? Que pidan permiso pa' pisar la acera, que vengan de fuera pa' limpiarte aquí el cristal. Vale, acabas de meterte en la tercera mundial, pero propongo puede haber algunos cambios, ¿no? Cuando estalle la contienda mandamos a Tony Blair tocando el banjo. ¡Ea, aquí los tiene! Si la sala suena mal, no me engañes, suena mal aunque se llene. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Esa tarjeta cuando vence, cuando expira. Estáis tan preocupados del papeleo, soy carne de cañón. La ética es obligatoria y no la religión. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Hacen más coches, ya casi ni se respira. La población sumisa las fichas del quién es quién, mientras los de arriba nos digan que todo va bien. La iglesia es mentira, está llena de engaño. Marilyn Manson no era el niño de aquellos maravillosos años. Y si la naturaleza se está vengando como todos decís, no entiendo cómo es tan torpe y se equivoca siempre de país. Confunden héroes con locos y edificios. Ningún presidente humano puede sacar a otro humano del vicio. Es siempre así desde el inicio. Quiero montar un negocio pa' que tú lo lleves con sacrificio. No llevo suelto encima, anda, págame tú esto. Te lo juro, solo veo si tengo correo y me desconecto. Un rato más y nos vamos. Te prometo que esta vez verdad, mañana quedamos pa' hablar y lo dejamos. Mentiras de todos los colores, especialistas, artistas, algunos la llaman faroles. Caemos, repetimos y lo sabemos, estamos presos. Y aunque sepamos que no, decimos, ya nos llamamos y eso. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Esa tarjeta cuando vence, cuando expira. Estáis tan preocupados del papeleo, soy carne de cañón. La ética es obligatoria y no la religión. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Hacen más coches, ya casi ni se respira. La población sumisa las fichas del quién es quién, mientras los de arriba nos digan que todo va bien.
És mentira, Àngel?
Sí, amb aquesta cançó reivindica molt dels problemes que estem patint avui dia, eh?
Uh-huh. Jo m'agrada això de ya ya nos llamamos mañana, si eso, ¿no? O quedamos. Que passa que et trobes amb algú, ei, per què no quedem? Ah, vale. I te'n vas i no heu quedat, i ja et trucaré i no et truques. Jo tinc un amic que quan algú li diu, ei, quedem, li diu, vale, i treu l'agenda. I l'altre es queda, jo vaig fer un cop i l'altre es queda una mica...
Pillat, no?
Sí, pillat. Doncs per què dius quedem, saps? Sí. Una mica, no, aquestes coses mecàniques que diem de vegades o per convencionalismes, però hem de raonar què diem. I si no vols quedar, que no té res de dolent, però si amb algú fa anys que no et veus i ja anem prou atrafegats, doncs igual no cal quedar, no?
Clar.
O no va bé. Uh-huh. Doncs no passa res, no cal dir-ho. No
sé. Sí, que és veritat, sí.
Uh-huh. Parla de... Diu, vengo de un terreno con sol, donde todos se conocen, donde las madres dicen, mi hijo es muy bueno y su hijo le pega al profe. Clar, això és el meu fill, és perfecte, eh? Uh-huh. Sí, sí. Són coses, no passa amb tothom, però són aquests autoenganys o coses que hauríem d'anar superant, no? El mismo, aquest que pega al profe, en 20 anys se mete en la pasma. Clar, és una cosa que a vegades es queixa la gent, jo també a vegades penso, de vegades aquell que era follonero a classe, llavors resulta que és mosso, que és policia. No tothom, eh? Però clar, que curiós, no? Estem apanyats, eh? Després. Diu, franquismo, aunque no está, se siente como un miembro fantasma. Jo no vaig viure franquismo, però bueno, em sembla que anem camí de superar-lo. Bueno, no ho sé. Bueno, encara falta molt per això, perquè no ens maten així per la cara, però bueno, Déu-n'hi-do cap on anem, no? O cap on ens volen portar més que cap on anem.
Ara d'una manera més silenciosa, potser.
Sí.
Més sutil, eh?
Sí, és com que acabis abraçant el teu líder pensant que és el teu salvador.
Jo això ho veig com aquell acudit de... Bueno, aquella història de la granota, que la van posant amb aigua i la van escalfant a poc a poc, i quan s'adona compte s'ha quedat cremada, m'entens?
Uh-huh.
En canvi, si te la posen de cop, saltes, no?, perquè sents la cremor, no?
Sí.
Doncs aquí ens van augmentant poquet a poquet la temperatura i quan ens donem compte estem fosos.
I ja no pots sortir.
Sí.
Molt bona comparació, eh? Molt bé, molt bé. Sí. Aquesta me la guardo.
Sí, no, m'ha vingut ara i
sí.
És una miqueta el reflexe que si no fem res aniran escaldant poquet a poquet.
Uh-huh. Ara m'ha vingut una altra, que no és ben bé això, però és que quan anem a votar de vegades esculls amb quina paella vols que et fregeixin, i si ho vols a foc lent o a foc ràpid. Saps?
També molt bona.
I no és meva, eh? Ja. I clar, i és veritat. L'únic que jo crec, bueno, nosaltres ja hem parlat de política, que estan apareixent paelles diferents, que no són paelles. Que, vull dir, estan apareixent altres possibilitats, no?
Uh-huh.
Es tracta de que evolucionem conscientment, com ha dit l'Àlex Rovira, i creem nous sistemes on no estiguem dintre una paella a foc lent, no? O foc ràpid. Diu, el flúor no limpia los dientes, los virus los fabrica Norton. No sé si és aquest Norton, o si és l'antivirus o què és, no sé. Ho diu ella, en la cançó.
Sí.
Diu, això és veritat, lo del flúor, es veu que no hi fa res que rentis les dents amb flúor. No passa el flúor a les dents.
Ja.
I que a part, es veu que és tòxic. Hi ha estudis que diuen que el flúor és tòxic i que a part perjudica la part del cervell de dir que no. A part que pots dir que no i defensar-te, diuen que la perjudica. I això d'aigua amb flúor, perquè va bé pels teus dents, es veu que és una aberració. És una aberració. I a part és perjudicial. Està ple de coses, no? Diu, el sexo alivia la tensió, mentre que l'amor la causa. O sigui, clar, són coses de... L'amor porta estrès, porta preocupacions, doncs anem per lo fàcil, no? Una mica que aquesta cançó està enfocada en la part de la societat més... de vibració més baixa, no, diguem.
Mm-hmm.
Diu, bueno, és mentira, coge tu mierda i te pires, no? Així, pim-pam. Diu, estàs tan preocupados del papeleo, sois carne de cañón. La ética es obligatoria y no la religión. Y es mentira. Hacen más coches, ya casi ni se respira. La población sumisa, las fichas del quién es quién. Quién es quién era allò que anaves descartant, no? Mientras los de arriba nos digan que todo va bien. És que, bueno, ara l'economia tornava bé. No ho has notat, la teva butxaca, que ara ja tot va bé? No sé, diuen al govern que tot va bé.
Igual.
Igual, eh? De fet, fa un any, més o menys, vam fer aquí un incís i vam parlar del caso Bárcenas, perquè sortia tots els dos papers i era un gran escàndol, no? I jo em vaig aventurar a dir que, bueno, que això ja era per preparar que canviaven el govern i intervenien el país, i res, no va passar res. Dic, després d'això, en què no ha passat res de res, i vés a saber, no? Dius, és que ja tot val, no? Ja no hi ha res que escandalitzi ni que tot val.
Això que últimament estan saltant molta gent que fa trampes, m'entens?
També és veritat, també és veritat.
Suposo que també ha de ser un pas lent, poc a poc, i la qüestió és que intentem anar agafant consciència de tots plegats, m'entens?
De fet, fa un temps que l'Urdangarín fos condemnat semblava impossible. Ara encara no ha passat, però ara ja sembla que l'Urdangarín ja està allò venut per tal de salvar la infanta. I això ja va evolucionant, no?
Sí, sí.
La cosa va evolucionant.
Ara el que preocupa és la infanta, un d'Urdangarín ja, pobrot... Ja...
La infanta no sabe, no contesta, no m'acuerdo.
Sí.
No?
Sí, sí.
I és així. I dius, bueno, jo diu que vaig llegir en un lloc que el jutge recomana a Urdangarín a la infanta que parli més sovint. I falla la comunicació, falla un curs de comunicació matrimonial.
Tu creus que els hi falla la comunicació?
No ho sé, però en aquest cas no ho crec. Però
tu, bueno. Tu creus que no hi ha comunicació quan de cop i volta passes a viure en un pis, a viure en un palacete, en Pedralbes?
Ah, clar, potser el palau era tan gran que, clar, no perdien la comunicació.
Tu creus que aquesta gent no es comuniquen?
Home, el que també havia sentit algo de que la infanta diu és que jo de números no en sé o que no s'ho mirava i dius, així de què treballa la caixa si no sap de números, no? I una altra molt bona diu la infanta ha estat un mes preparant la seva defensa. Diu, sort que és innocent.
Sort?
Si és culpable estaria mig any preparant-ho.
Jo per mi que part de les paraules que deia la infanta s'han d'atribuir a l'honorable senyor Roca, que és el seu advocat.
Ah, sí, aquí para de la Constitució, Constitució redactada pels militars, cal dir-ho, amb vigilància dels militars, que això no es diu i va ser així.
Que això és una opinió meva, no? Però estic segur que li diria dir, tu fes-te la tonta i tu no saps res.
Sí, era tota una estratègia. I de les 400 preguntes que va fer el jutge, ell ja les duia totes ben assajades. Perquè, clar, aquest Miguel Roca i els seus bufets valen una pasta. Són de l'èlite dels bufets, eh? I sí.
Per això dic que, en comptes de declarar la infanta, em sembla que va declarar
el
senyor honorable advocat, senyor Roca.
És veritat, que ell no hi era, per cert, en tot això que va passar. Per cert, Àngel, com anem de temps, que m'he perdut?
Oita, portem 21 minuts.
Més lo d'abans, que eren 33, hem dit.
Sí.
33 i 20, són 53, 54... Ui, ja s'acaba el programa.
Vaja, falta poquíssim, eh?
Vaja, home. Doncs, bueno,
se m'ha fet tan curt avui, Carles.
Sí. Ja a l'entrevista, i això que era per telèfon, però com si estigués aquí quasi bé, no? I...
No sé si et passa, no? Però jo cada vegada que vinc a la ràdio, cada dia se'm passa més ràpid.
Sí, es passa molt ràpid, eh? Sí, sí, però sí. Bueno, també, mira, lo bueno dos, si es corta dos veces bueno, no? Que diuen, si no es fa llarg i tampoc ens extenem ni repetim les coses massa vegades i anem fent, no?
I des d'aquí m'agradaria animar una miqueta la gent que si l'ofereixen algun dia venir a la ràdio, que no s'ho pensin. És meravellós, és una experiència única.
Inclús ens poden posar en contacte amb nosaltres per venir, que el programa estan tots penjats al web www.carlesgallego.com i allà mateix es veieu un micro i posa programa Revolució Conscient, cliqueu, surten tots els programes i també surt l'adreça correu per contactar amb nosaltres. I bé, per avui ho haurem d'anar deixant, no, Àngel?
Pues sí, doncs és una llàstima, però ha tocat el final.
Sí, podríem fer una marató, començar a parlar, a veure fins a on arribem. Doncs bé, tornarem a estar aquí dijous que ve, de 10 a 11 de la nit, i a Ràdio Manlleu, 107 de l'FM, comarca d'Osona, i recordem això, que al web www.carlesgallego.com trobareu els programes, i moltes gràcies per escoltar-nos, bona nit a tothom.
Bona nit, us deixem això. Amb una cançó de Ecuador.
Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!